Són les 11. El 20 de setembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora durant la qual parlarem d'una de les nenes més intel·ligents i divertides. Tothom li posa 6 anys, però està a punt de fer-ne 60. Mafalda. De seguida connectarem amb Buenos Aires per saber com s'estan preparant per a l'aniversari. Viva tu! És el disc que avui ha publicat Manu Chao. Després de 17 anys des que va treure l'últim, el músic té una relació estreta amb Catalunya i en parlarem amb Joan Garriga, un músic que ha col·laborat diverses vegades amb Manu Chao. De música ens en podria explicar moltes coses, per exemple, de Tete Montoliu, la persona que tinc aquí al costat i que mantenim de moment en l'anonimat. I de moment podria dir que no ha vingut sol. El nom de l'acompanyant potser sí que el direm. Va, es diu Indy. Qui ens acompanya avui al Catalunya Nit? I com que és divendres, resoldrem en directe la vinyeta del CAP. Sabrem quines són les millors frases que ens heu fet arribar. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada dedicarem 5 minuts a les principals notícies del moment amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit, Manel, i a tothom.
Avui hem començat parlant d'una qüestió que sovint és força invisible, el suïcidi, a més el suïcidi a les presons.
Sí, els departaments de Salut i Justícia preparen un pla de xoc per reduir la taxa de suïcidis als centres penitenciaris. Les dues conselleries s'han donat 15 dies per buscar mesures concretes que ajudin a reduir unes xifres que estan disparades. La taxa catalana de suïcidis a les presons duplica l'espanyola i també l'europea. Només aquest any s'han tret la vida 10 interns, l'últim ahir a la presó de Lledoners. La portaveu de l'Associació de Famílies de Presos de Catalunya, Gràcia Amo, creu que per començar a resoldre el problema cal més personal als centres, però no pas de vigilància. Ho ha dit en una entrevista aquí al Catalunya Nit.
Fa moltes hores, molts dies que sentim la manca de personal. En van posar 119 l'any passat, però la majoria eren de seguretat. Jo penso que psiquiatria i psicòlegs és el que més el pot ajudar. És que no és suficient en vigilar un pres.
Pla d'emergència per a les presons i encara un altre pla d'emergència que s'ha anunciat avui. Ho ha fet Salvador Illa per a les explotacions agrícoles del país de més de 70 milions d'euros per fer front a la sequera.
El president de la Generalitat ho ha dit durant una visita al Priorat, una de les comarques més afectades per la sequera i recentment també pels incendis. El govern també ha afirmat que es cursaran en un any els terminis per fer les obres per fer arribar aigua al Priorat a través del Garrigues Sud. Des de la Unió de Pagesos, que ha organitzat una protesta coincidint amb l'acte, diuen que no es pot perdre temps. Sentim el seu responsable d'organització, Carles Vicente.
Entenem que el compromís va de debò, però aquí el que cal és celeritat, anar el més ràpid possible. Hi ha una necessitat imperiosa per la pagesia.
I a Suïssa s'han trobat Carles Puigdemont, Jordi Turull, Míriam Nogueres i el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
La trobada arriba just després que Junts ha tombat la tramitació per regular els lloguers de temporada i amb els pressupostos i el traspàs d'immigració pendents. Malgrat l'hermetisme de les parts, perquè és la condició dels mediadors, les amenaces que Puigdemont ha llançat als socialistes, donant a entendre que votarà contra el sostre de despesa, impedint que tirin endavant els pressupostos, preocupa i força el PSOE.
I un un dia més, és notícia també la violència al Pròxim Orient.
Avui hi ha hagut almenys 14 morts i més de 60 ferits, alguns greus, en un atac aeri d'Israel al sud de Beirut. L'exèrcit israelí ha confirmat la mort del cap d'operacions militars de Hezbollah, Ibrahim Aqil, que era l'objectiu de l'atac, i també hi ha una desena de membres d'una unitat d'elit de la milícia que han perdut la vida. El ministre israelí de Defensa ha assegurat que continuaran perseguint els enemics d'Israel fins i tot a Beirut, mentre que el representant dels Estats Units a l'ONU ha fet una crida a totes les parts per evitar una escalada bèl·lica a la regió.
La Fiscalia ho havia demanat i la Justícia ho ha concedit. Suspèn el protocol que el govern canari havia establert per a l'acollida de menors estrangers que arriben a les illes.
És una suspensió temporal a l'espera d'estudiar a fons la qüestió. L'executiu autonòmic argumentava que amb les exigències que posava la policia i el govern espanyol només pretenia complir la normativa, mentre que la Fiscalia ho interpretava com una manera de dilatar l'atenció als menors a les Canàries.
La Gemma Puig ens ho ha dit, s'acaba l'estiu, entrem a la tardor i hem de tenir en compte una qüestió important pel que fa al temps.
Sí, de cara a les properes hores, Protecció Civil mantindrà l'alerta del Pla Inuncat per les previsions de pluges intenses fins aquest dissabte al migdia. Les precipitacions afectaran especialment el litoral i el prelitoral de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Protecció Civil recomana molta precaució a l'entorn de rieres i de barrancs per possibles crescudes sobtades i també en els desplaçaments per carretera. En les últimes hores, el telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades, la majoria al Tarragonès i al Baix Camp, on s'hi han arribat va acumular més de 40 litres en menys de mitja hora. Els bombers han fet una setantena de serveis, principalment per inundacions, arbres caiguts i també vehicles que no podien continuar la marxa. Hem de dir, però, que sortosament fins a aquesta hora no hi ha hagut cap persona ferida.
Que segueix així. Moltíssimes gràcies, Sergi Molero.
Que vagi bé.
I ara és el temps dels esports. Després de la patacada d'ahir del Barça, David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Amb què avui ens il·lustres per començar?
Doncs comencem fent una mica d'agenda, o acabarem al final. Sí. Però sobretot et destaco els dos partits de primera divisió de demà que afecten dos equips catalans. Per diumenge quedarà el Villarreal-Barça. Però demà hi tenim un plat fort, Madrid-Espanyol, a partir de les 9 del vespre al Santiago Bernabéu. L'Espanyol, que mirarà de puntuar el Bernabéu i fins i tot aconseguir 3 punts que implicarien allargar la ratxa de dues victòries seguides de l'equip blanquiblau. I el seu tècnic, Manolo González, doncs avui ha fet la roda de premsa prèvia on ha subratllat per on passen les opcions que tenen precisament d'això d'aconseguir un resultat positiu.
Quan tinguem la pilota, tenir criteri, intentar no perdre pilotes fàcils, que ens corrin, perquè ells allà són bons. Els moments de partit on ells t'ofeguen una mica, que tenen aquell moment d'avalanxa, que t'ataquen, que els haurà segur controlar aquest moment i que no ens passi fractura, i córrer més que el rival, i tenir personalitat en pilota, sobretot també.
Abans d'aquest Madrid-Espanyol, a 6:45 hi haurà el València-Girona, el Girona que ve de perdre també a la Champions en la seva estrena, ho vam comentar l'altre dia. Novetat deia Ángel Herrera a la convocatòria, però sense Porto per lesió per part dels de Michel Sánchez. I el Girona es trobarà un Mestalla, doncs vaja, enutjat, perquè el València és cué, no és un camp fàcil, però les coses se li poden posar de cara al Girona si aguanta el tipus. El seu tècnic, Michel Sánchez, després de perdre la Champions en l'estrena, doncs diu que li preocupa més l'estat anímic que no pas el físic.
El més important, a part del treball i de la feina físic, és molt important com recuperen anímicament i la seva mentalitat. Pot ser que un jugador no esté encara al 100%.
Al Tot Gira farem sessió continuada amb la transmissió de tots dos partits. La jornada 6 a primera ha començat ja aquest vespre amb la victòria de l'Alavés sobre el Sevilla per 2-1.
Molt bé, doncs sí, a veure si el Girona oblida aquell gol de tanta mala sort. I al Mundial d'Hockey Patins, les seleccions espanyoles avancen cap a les medalles amb molt protagonisme català.
Sí, perquè en dones jugaran la final contra Portugal demà a partir de les 9 del vespre. Avui les jugadores de Sergi Macià han derrotat 4-1 en semifinals l'Argentina i juguen un total de 7 catalanes de 10. I al torneig masculí hi ha un triomf en quarts de final, en aquest cas, de la selecció espanyola, 7-0 davant de Suïssa. Avancen a semifinals els de Guillem Cabestany, on s'hi trobaran també en Portugal, com les noies en la final. Aquest partit serà 6:45 a la selecció espanyola masculina d'hoquei patins, 8 catalans en total.
I tenim un marcador per destacar d'handbol.
Sí, és molt fresc, ben recent, la victòria del Granollers, la primera de la temporada, en l'estrena a casa dels Vallesans, això a la Lliga Sobal d'handbol, 37-31 davant del Benidorm.
I a banda del futbol masculí que ja ens has explicat, alguna cosa més també de cara a l'agenda del cap de setmana?
Sí, un parell de coses a subratllar. Lliga femenina de futbol també, demà amb el partit del Barça al camp del Sevilla a partir de les 7, i abans a les 5 hi haurà el Llevant Badalona a Madrid Club de Futbol, i un plat fora el trobarem a la Supercopa CB de bàsquet, que és la gran obertura de la temporada basquetbolística, Lliga Catalana a banda. Hi haurà un Madrid-Barça a les semifinals, per tant, plat fort a 6:45, primera semifinal, i després l'anfitrió local Múrcia, perquè aquest torneig es disputa a Múrcia, s'enfrontarà a l'única que serà a 9:45.
Molt bé, doncs un cap de setmana molt interessant pels amants dels esports. Moltíssimes gràcies, David, que tinguis bon cap de setmana.
De res, igualment.
Ara fem una pausa i quan tornem ens espera la Mafalda.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Poemaris, bestiaris, breviaris i també revistes, guies, receptaris i llegendàries miscel·lànies, novel·les, novel·letes i novel·lasses, contes, antologies i epítoms exemplars. Tots sou benvinguts a la setmana, la gran festa del llibre en català. Hi trobareu presentacions, recitals, concerts i llibres. Molts llibres. Del 20 al 29 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona.
Vols liderar el futur? Comença avui. Durant 15 anys, ISDI ha marcat la diferència, redefinint l'educació en negocis digitals. Fundada pel director general de Google, som la Business School número 1 per a empreses i headhunters digitals. A ISDI formem el talent digital que les empreses busquen. Això és ISDI, l'elecció dels líders.
Google, Apple, Microsoft. No deus pas pensar que són cooperatives on podem participar, oi? Som Núvol, bones eines tecnoètiques. Som cooperativa. Som programari lliure. Eines digitals al Núvol per a persones i organitzacions. Som Núvol.com, amb dues os, com de cooperativa. Fes-te'n sòcia, fes-te'n soci.
Hi ha molts tipus de lletra. Lletra de pal, lletra de metge, lletra lligada, lletra cursiva,
lletra ferida,
lletra majúscula,
bona lletra.
I a Ciutat Maragda les tenim totes.
Ciutat Maragda. Amb totes les lletres.
Ciutat Maragda.
La literatura a Ciutat Maragda. Amb David Guzmán. Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Aquest cap de setmana, primera gran marató radiofònica al Tot Gira.
Atenció!
Dissabte a partir de les 4 de la tarda farem 3 grans transmissions. A 6:45, València-Girona.
Després de l'estrena a la Champions, el Girona visita el camp del CUE.
També viurem el primer clàssic a les semifinals de la Supercopa ACB.
Des de Múrcia, Barça-Madrid.
A les 9, el gran partit de la jornada, Real Madrid-Espanyol.
Diumenge sentirem els protagonistes del Gran Premi de l'Emília-Romanya de MotoGP i del de Fórmula 1 de Singapur. I us acompanyarem fins a la TDT del Villarreal-Barça.
Tot Gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda. Amb David Clopés.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Dissabte que ve farà 60 anys Mafalda. Com diria ella mateixa, la millor edat de la vida és la d'estar viu. Mafalda mereix una celebració internacional, però intuïm que l'epicentre se situarà a Buenos Aires. Per això anem en directe cap allà i tenim el nostre corresponsal, Joan Biosca. Bona nit.
Manel, què tal? Bona nit.
Molt content de saludar-te i especialment per parlar d'una temàtica així, que ja ens agrada anar variant. Escolta'm, la primera pregunta, diria doble pregunta, explica'ns on ets i amb qui estàs.
Mira, som al centre de Buenos Aires, podríem dir, barri de Recoleta, un edifici espectacular de l'arquitectura d'estil brutalista, això m'ho he estudiat, són aquests edificis fets de formigó, que són imponents. Aquesta biblioteca té una columna allà dalt a l'edifici, sembla una nau espacial quan la veus, i està molt a prop de la Universitat de Buenos Aires, en una zona jardinada, i a més té una història molt particular aquesta seu, no és per la seva seu, perquè sí, sinó perquè abans aquí hi havia la residència presidencial on hi va viure Juan Domingo Perón i Eva Perón, Evita. I aquí és on va morir Evita, podríem dir, en aquest terreny on després es va edificar aquesta biblioteca. per què ara hi ha la biblioteca i no hi ha la seu presidencial o la residència presidencial on vivien Juan Domingo Perón i Evita? Perquè el 1955, en el que es va batejar com la Revolució Libertadora, doncs es va arrasar amb tot el que fos peronista, van destruir la residència presidencial i es va construir després aquesta biblioteca, que és tot un símbol, una icona de la cultura argentina.
Doncs tenim la primera pregunta resolta i la segona, amb qui estàs?
Doncs mira, estem amb una experta en el món Mafalda, una persona que la coneix bé, que és també una persona que ha treballat molt al món del còmic i al món de la il·lustració, podríem dir, que ha escrit llibres, que ara la sentirem, una persona doncs, de la cultura argentina, que ara ens parlarà sobretot del que significa Mafalda i del que va ser Mafalda, o el que és Mafalda a la història argentina. Ella es diu Judit Gossiol i la saludem. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches desde Barcelona, Judit.
Mucho gusto.
Empiezo con Joan y enseguida vengo a por ti, ¿eh?
Joan,
Joan, sí. Tu que ets mirada, diguéssim, d'estranger, quan arribes aquí a Buenos Aires, ara ja no tant, perquè ja hi portes molts anys, però es nota, hi ha símbols de Mafalda a l'Argentina, a Buenos Aires?
Mira, ara ho parlàvem amb la convidada. Jo crec que és allò de triomfar fora de casa, no? Allò de ser profeta fora de casa teva. Em fa la sensació que Mafalda és una figura, una icona, que ha triomfat arreu del món, però que aquí a l'Argentina no té l'entitat que hauria de tenir. A veure, si tu em preguntes què hi ha de Mafalda que es pugui respirar o tocar per la ciutat de Buenos Aires, doncs poca cosa. Hi ha un parc, i hi ha a Sant Telmo una zona amb un banc on està una estàtua d'ella, i després la casa on va viure Quino, l'autor, però jo crec que és una assignatura pendent, ara ens ho valorarà la nostra convidada, és una assignatura pendent de l'Argentina, de Buenos Aires, retre-li un homenatge més gran, potser ara és l'oportunitat amb els 60 anys, però sí, cal dir-ho, és forma part d'una generació d'argentins i de no argentins brutal. Em preguntava què pot passar per persones, no sé, més joves, no? Les meves filles, 20 i 15 anys. La coneixen, en saben, però poca cosa. Potser, clar, no forma part d'aquest món virtual ni de pantalles. Què diria Mafalda si fos instagramer? Què opinaria de Javier Milei? Què opinaria del president argentí? Què opinaria de l'oposició? Què opinaria del peronisme? Coses que ella explicava en les il·lustracions i en els còmics, però que ara jo crec que ha perdut pistonada en aquesta nova forma de relacionar-nos i de consumir cultura, que és a través de pantalles.
Clar, seria, sí, seria ben interessant poder llegir ara Mafalda amb tot el que està passant a l'Argentina. Doncs va, ara sí. Judit, d'entrada tu eres autora de l'ensayo, digamos, ensayo homenaje Universo Mafalda, que la editorial Lumen publicó en España en el mes de mayo. ¿Cómo describirías el libro? ¿Qué decidiste incluir en ese volumen?
Ese trabajo se publicó primero también por Lumen en Buenos Aires y primero nació como una colección de un diario que se llama La Nación, en la que se publicó, el diario lo publicó en fascículos acompañados con unos muñequitos de silicona. Después se dejaron de lado los muñequitos y se hizo un trabajo como para que esos fascículos, más algunos que no se habían incluido, se completaran en un libro, en un formato libro, digamos. No es que es simplemente la reunión de esos fascículos. Y la idea fue como darle otra entrada, porque hay muchas cosas publicadas de Mafalda. Yo entendí recién lo que les explicaban, quizás como a nivel institucional, pero hay algo subjetivo de la gente unido a Mafalda, en el sentido que también lo ves en las pintadas en las calles, en las mochilas de los chicos, en los cuadernos, en que se usa en la escuela, en que hay tesis. Yo pertenezco a un centro de historieta donde permanentemente vienen a consultar, porque nosotros tenemos un fondo donado por Quino. Hay esa circulación como más doméstica, creo que fuerte. Y el libro, un poco quería dar cuenta de eso, está armado como por temas o por personajes, ¿no? Uh-huh. No tanto la publicación de las tiras, que ya estaban publicadas en otras ediciones, sino indagar un poco por personaje o por tema el universo justamente que rodea a cada uno de los personajes.
Además, tengo entendido que
Manolita,
digo, sí. Tengo entendido que llegaste a hacerlo en colaboración con el mismo Kino, ¿no?
Bueno, él estuvo al tanto y trabajamos a la par con Julieta Colombo, que era la representante de Kino, que falleció hace un par de años, y con la editora de Random House, Diana Vaccaro. Fue como un trabajo en conjunto en ir encontrando este tono, sobre todo como para dar, tomamos a momentos o a personajes, por ejemplo a Felipe, y entonces Felipe relacionarlo con la escuela y con la educación y desarrollar a partir de ahí un montón de características propias del personaje y de los contextos. Y de dónde aparece Felipe, por citarte un ejemplo, Kino dibujó a Felipe cuando acá hubo una carpa blanca de protesta de los docentes en los 90 contra las políticas del gobierno. Kino se acercó y dibujó a un Felipe diciendo que ahora yo sí iría a la escuela, una cosa así, y a él le regalaron los maestros que estaban en ayuno un guardapolvo firmado. O sea, de lo que tratamos es de registrar lo que pasó con los personajes durante la tira, pero también después, ¿no? Cómo fueron incorporándose a distintos contextos a partir de la característica de cada uno y de la vida del propio Kino, no sé, o todo lo que tiene que ver con el comercio a través de Manolito y cómo era el mundo, o no sé, fenómenos como la llegada del hombre a la luna, un montón de cuestiones que atraviesan la historieta y que tratamos de rescatarla más que las tiras en sí mismas completas, que eso ya está publicado.
Claro, este año 2024 es muy importante porque no solo se cumplen 60 años de Mafalda, sino también 70 años de la primera publicación de una viñeta de Kino. No sé quién es más importante en Argentina, Mafalda o su creador, Kino.
Y yo creo que Mafalda lo eclipsó a Kino. Quizás Kino es un personaje muy reconocido, y Mafalda, por supuesto, también. Pero creo, siempre tuvieron una relación como tensa, Kino con su creación, digamos, porque durante una época, él tal como vos dijiste, ya llevaba 10 años haciendo humor gráfico antes de Mafalda, y siguió haciéndolo después. El periodo de Mafalda es un periodo relativamente corto en su obra, que va del 64 al 73. Y sin embargo, esos años lograron inmortalizarlo, y él muchas veces se quejó de eso, de que opacó el resto de su obra, de que la gente le recriminaba todo el tiempo por qué dejó de hacer Mafalda, porque dejó de hacer Mafalda en el momento en el que el personaje estaba como en la cresta de la ola, digamos, ¿no? Con mucha popularidad. Y él se sentía incómodo con eso y aclaraba que era un personaje de papel y no un personaje de verdad, que él no había cometido un asesinato. Muchas veces explicaba diciendo que, bueno, que es como un zapatero que hace todo el tiempo el mismo modelo de zapatos y un día decide hacer otro, porque él lo que sintió es que ya con Mafalda no estaba aportando nada nuevo, y por respeto a él y al público terminó con el personaje. Entonces ahí se hace, y después con los años fue como reconciliándose, porque la gente le terminó por demostrar lo importante que había sido Mafalda y el cariño que le tenía. Entonces casi te diría que sí, que Mafalda está un poquito antes, al lado, pero un poquito antes que Kino, porque yo siento eso, que él se reencariñó con el personaje a partir de lo que le devolvieron los lectores.
Pues sí.
Y además se apropiaron, es como decían al principio, es un ícono cultural de la sociedad argentina.
Claro. Pues si me permites, vamos a añadir otra voz, perquè l'editorial Lumen, que és qui des del 1970 es va fer càrrec de les vinyetes, ha preparat durant tot l'any, suposem, una sèrie de llançaments per commemorar aquests aniversaris, i volem parlar-ne ara amb la directora. I per això ara volem saludar l'editora de Lumen, que ja ens està escoltant, que és Lola Martínez de Albornoz. Lola, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, de entrada supongo que la niña que nos hizo pensar y reír tanto cumpla 60 años debe ser también un motivo de mucha celebración para Lumen.
Sí, desde luego. Bueno, para nosotros, para todos los lectores, yo creo que Mafalda siempre tendrá 6 años, pero sí, parece mentira que ya tenga 60.
Muy bien. ¿Qué estáis preparando?
Bueno, llevamos en realidad ya todo el año de celebraciones, ¿no? Hemos hecho exposiciones, hemos sacado varios libros, por ejemplo, hemos sacado el libro de todas las tiras de la 1 a la 1920 en catalán, Tots les tires. Hemos sacado un libro maravilloso que se llama Universo Mafalda, que es un libro que contiene todas las curiosidades, los secretos, las informaciones sobre Mafalda, sobre los personajes, sobre el contexto social y político, una especie de Biblia de Mafalda. Y ahora en septiembre, coincidiendo con el aniversario que se cumple el 29 de septiembre, pues sacamos un nuevo volumen recopilatorio que se llama Navidad según Mafalda, que tendrá pues las tiras más existenciales de Mafalda, pero también las tiras de la vida más cotidiana de los personajes, con sus problemas y las alegrías de su día a día.
Ahora cuando revisáis el material, claro, estamos hablando de 60 años, quiero decir que se habla de cosas de hace mucho tiempo, pero no sé si os dais cuenta que sigue muy vigente, es decir, cuando revisáis, si en la edición tenéis en cuenta este tipo de cosas.
Bueno, pues sí, porque llevamos en realidad varios años intentando volver a poner a Mafalda en la conversación, porque Mafalda es realmente muy vigente. Por eso hemos hecho, por ejemplo, unos nuevos libros temáticos, y hemos sacado pues una Mafalda feminista, por ejemplo, o todas las tiras más filosóficas de Mafalda, tiras sobre el amor, pero sí, Mafalda realmente es una niña que creció en la década de los 60, que es fruto de ese momento histórico, pero que realmente nos habla ahora mismo como si se hubieran dibujado hoy sus viñetas, ¿no?
Sí, Lumen, de hecho, las edita, sus tiras, desde 1970 en España. ¿Fue un éxito inmediato?
Sí, fue un éxito inmediato. Mafalda llegó a Lumen a través de Esther Tusquets, que compró el libro en la feria de Frankfurt. El Mafalda ya era un verdadero fenómeno en Argentina y ya había sido publicada en Italia por la editorial Bompiani, con un prólogo de Umberto Eco. Y ella se enamoró de Mafalda y lo sacó en 1970 en una tirada corta que pensaba que no iba a tener tanto éxito, pero inmediatamente se enamoró a todos los lectores, grandes y niños, a pesar de que tuviera en su cubierta una advertencia que eran tiras solo para adultos, que la censura le obligó a poner.
Claro, y funcionó enseguida, ¿no?
Sí. Fue un éxito inmediato y Mafalda pues lleva más de 50 años en las librerías de España.
¿Y no os da miedo que ahora la gente diga, si ya lo hemos leído todo, o qué vas, todavía hay hambre de Mafalda?
Yo creo que todavía hay mucha hambre de Mafalda. Desde luego los libros están teniendo muchísimo éxito. También, por ejemplo, hace poco hicimos un recopilatorio de Mafalda solo para niñas y niños.
Es verdad.
Que son las... ¿Perdón?
Sí, digo que lo vi, es verdad.
Sí. Que son, pues eso, las tiras un poquito más accesibles de Mafalda para que los niños pues se puedan introducir desde muy pequeños al amor a esos personajes que les van a acompañar durante todas sus vidas.
¿Por qué dirías que gusta tanto Mafalda?
Pues yo creo que Mafalda nos invita a pensar Y también, bueno, creo que su vigencia y su éxito pues tiene que ver con una dimensión psicológica, ¿no? Mafalda es como un espejo, e incluso todos sus personajes son un espejo. Nos podemos ver reflejados en muchos de ellos, tanto en las bondades como en las maldades de algunos. Bueno, las maldades entre comillas, por supuesto. Pero sí, yo creo que retrata nuestra sociedad imperfecta y de alguna manera pues nos invita a recuperar ese niño que fuimos, que no aceptaba la injusticia y que quería pues que el mundo fuera bueno, ¿no? Y después yo creo que tiene una dimensión filosófica enorme, que Mafalda nos ayuda un poco a comprender la realidad y al ser humano, ¿no? A comprender el mundo, nos habla de la condición humana. Y bueno, también, no sé, yo creo que es un humor que nos exige, que nos reta, que nos produce una verdadera sacudida, ¿no?
2024 es realmente el año porque no solo se cumplen 60 de Mafalda, sino también 70 años de la primera publicación de una viñeta de Quino, de una tira de Mafalda. No se entendería el uno sin el otro.
Sí, desde luego. En este año también se celebra el 70 aniversario de la primera publicación de un chiste de Quino en el semanario Esto Es, y Quino dijo que ese había sido el momento más feliz de su vida.
Claro, claro. ¿Quino también sigue teniendo demanda o qué?
Sí, nosotros seguimos publicando, hemos publicado toda la obra gráfica de Quino, que son como 18 volúmenes, me parece, y seguimos incluso publicando libros inéditos de Quino.
Quino con Mafalda fue una relación, digamos, bastante larga, ¿no? Estuvo dibujando durante años.
Bueno, la estuvo dibujando durante 10 años. Al final, bueno, a él le recriminaban mucho que hubieran matado a su personaje.
Claro.
Pero bueno, él decía que era un dibujo, que no era una persona de carne y hueso.
Sí. Es que hay gente que la quiere tanto que quisiera que cobrara vida, ¿eh? Y tenerla en casa con sus comentarios comiendo sopa. Nos ha encantado, sí, Tenerte aquí, Lola Martínez. Muchísimas gracias por estas explicaciones y que vaya muy bien todo este aniversario de Mafalda.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Sens dubte que Mafalda ha entretingut a milers i milers de lectors durant dècades, però com ha influït també els artistes, els creadors? Doncs hem demanat l'opinió a tres ninotaires, il·lustradors. Comencem per Raquel Gu.
Hola, em dic Raquel Gu i soc dibuixant. Faig vinyetes, tires i còmics i per mi la Mafalda podria ser la veu de la nostra consciència. És una veu sense filtres, com la canalla. Potser per això en Quino la va dibuixar com una nena. És una veu que no té por a fer i a fer-se preguntes incòmodes i a fer-nos-les a nosaltres. I amb ella, tota la colla, en Felipe, la Susanita, en Manolito, la Libertat... Això com a lectora i fan de la Mafalda. Com a dibuixant, les tires de la Mafalda són un referent d'aquest format tan genial com és la tira gràfica, la mínima expressió del que és una historieta. I un format en el qual en Quino ha estat un veritable mestre.
Ara un altre dibuixant. Ell és l'Aleix Saló.
Sóc l'Aleix Saló i per mi la Mafalda sintetitza la mirada bocabadada i alhora horroritzada de tots nosaltres quan observem la societat i la seva inèrcia. La Mafalda representa un punt de vista amb el que és fàcil de connectar i identificar-se quan un va coneixent més i més les normes que regeixen el món i les contradiccions que cal navegar a la vida adulta. A més, és de les poques tires còmiques de fama internacional que es posiciona clarament en el punt de vista de les classes treballadores i la forma en la que aquestes pateixen més l'impacte de les injustícies del sistema. El que més m'agrada de la Mafalda, tot i la seva reacció a vegades crítica i a vegades cínica de tot plegat, és que mai perd el sentiment de tendresa cap a aquest món imperfecte. Quan acaba, fins i tot, com quan s'abraça a la bola del món i intenta consolar-la.
I afegim encara la Liona.
Hola, sóc la Liona, sóc dibuixant. I per mi la Mafalda doncs, ha estat un personatge que m'ha acompanyat al llarg de la meva vida. La vaig descobrir de petita perquè ma mare tenia molts llibres a casa i recordo que em mirava aquelles vinyetes amb molta curiositat i algunes les entenia i d'altres no. Però més endavant, també a l'escola, fèiem servir algunes vinyetes de la Mafalda per fer classes de filosofia. I ara, en l'actualitat, doncs, per mi segueix sent un referent, no? A l'hora de pensar en com afrontar una vinyeta, doncs, moltes vegades penso, què diria la Mafalda, no? Perquè era sempre tan audaç, tan punyent. Jo què sé, per exemple, ara revisitava algunes de les seves vinyetes i una que diu, mamà, què te gustaría ser si vivieras? Doncs, ostres, m'ho fotut aquí. Ara que sóc mare, l'he entès completament.
Doncs, com veiem, una gran influència, Judith Gosiol, no sé si podía seguir más o menos lo que se iba diciendo, pero ya ves que aquí tiene mucha repercusión. ¿Cómo se va a celebrar este 60 aniversario en Argentina, si es que se va a celebrar?
Todavía está como armándose porque, bueno, le explicaba antes que falleció su representante y hay como una transición en la que están asumiendo los herederos y entonces hay muchas cosas que se están reacomodando, pero algunas, por ejemplo, se va a hacer un festejo en la Plaza Mafalda justamente, se va a hacer una exposición en otra localidad, en Santa Fe, en otra provincia, que es Rafaela, se va a hacer ahí algún trabajo en escuelas, se largó un concurso entre dibujantes. Y hay, bueno, como unos proyectos que se iniciaron este año, pero no se van a concretar todavía, que tienen que ver, quizás han escuchado, con una miniserie que va a ser Campanella, que es un director de cine aquí conocido, bueno, y afuera también, y una especie de Mafalda inmersiva, que los primeros espectáculos de producción inmersiva están llegando ahora a Buenos Aires. Creo que eso es bueno, y unas muestras, ¿no? Se va unas muestras que supongo después serán acá, pero que una comienza allá en Palma y otra en Chile.
Muy bien, pues no está mal, no está mal. No sé si tú, Judith, tienes alguna tira o algún chiste que te guste especialmente de Mafalda.
Y se me hace difícil. Nosotros tenemos acá en la biblioteca Nacional, tuvimos un vínculo bastante estrecho con Quino, porque se hizo una muestra muy grande en el 2014 que itineró por muchos lados hasta la pandemia, y tenemos la donación de sus materiales, entonces se me dificulta porque no solo es que veo tiras, sino que veo las chapas de impresión, las películas que se usaban para imprimir, las cartas que les mandaron los lectores, los premios, bueno, los libros de visitas a las muestras, como mucho del contacto con los lectores. Pero bueno, creo que hay tiras, no, yo no sé si decirte las preferidas, creo que no sabría decirte. Me preguntaron un día por las 10 y no podía sintetizar en 10.
Es difícil.
Pero hay
difícil.
Algunas como muy que la gente recuerda mucho, como bueno, la que dice: este es el palito de abollar ideologías, ¿no? Que le dice uno de los personajes señalando el palito que tienen los policías, digamos, para reprimir. Sí. Esa quedó como un símbolo. Otra que salió acá cuando el golpe de Onganía en 1966, que entonces Mafalda miraba como a cámara y decía: y eso que me enseñaron en la escuela, ¿no? Reclamando la libertad, porque lo que se impuso entonces fue una dictadura. No sé, la de Felipe, que da vueltas en torno a Muriel y no se anima a hablarle. bueno, las que mencionaron de la madre, ¿no?
Claro, sí,
sí. ¿Qué harías tú si vivieras? O muchas de las que Mafalda encara a la madre, o que abraza al mundo, o que lo cuida.
Sí, o que dice que está, que es un manicomio redondo y que no sabe si Dios lo patentó.
¿Quién inventó este? Claro, sí. ¿Cómo habrán patentado este manicomio
exactamente,
redondo?
Sí.
O alguna de las cosas de ternura que tiene Felipe y de todas esas fantasías que se imagina para ir a la escuela, o sí, las salidas de Miguelito, ¿no? Cuando mide el dedo y cree que su dedo es más grande que la ciudad, o que los zapatos no lo siguen. No sé, es que es tan diversa
las
posibilidades de lectura que
exacto,
dan, que es difícil.
Sí, lo que haremos es recomendar a la gente que vaya a los originales, a las tiras de Mafalda, que también dibujó y escribió Quino. Os agradecemos muchísimo que hayáis estado con nosotros. Judith, un abrazo, y Joan Biosca, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
Gracias, bona nit.
Bona nit.
Gracias a ustedes por el llamado.
I suposo que avui el nostre ninotaire ens està escoltant amb més atenció que mai. Jaume Capdevila, bona nit.
Molt bona nit. Home, quina delícia, no?, parlar de la Mafalda. Això és una meravella.
Sí, no? Et devia agradar, tu, eh?
Sí, també. A mi, la veritat, de l'obra de Quino, que Quino, clar, el secret de Mafalda és el talent del seu autor. Quino és un mestre espectacular. Però a mi m'agradava molt més els altres dibuixos, els dibuixos que no eren Mafalda, que no la Mafalda, no? La Mafalda és un personatge importantíssim, això és evident, eh? Però el talent de Quino amb les altres pàgines que són d'acudits sueltos, de situacions, allà és es veu on és un dibuixant d'un talent colossal, no?
Sí, i tant, aprofitem l'ocasió per recomanar no només Mafalda, sinó altres llibres de Quino, que realment són una meravella. Escolta, tu ens has enviat aquest dilluns, ens vas fer arribar la vinyeta d'aquesta setmana, la descric molt ràpidament, un home molt abrigat amb un pingüí i una cadena, com si fos un animal de companyia, i al davant una dona sorpresa amb un nen també sorprès i el seu animal de companyia més convencional, un gos. Què ens han dit els oients? I amb què et quedes?
No, hi ha una comunitat de lectors que són reincidents. Hi ha una colla que ja ens coneixem,
sí,
gairebé, ja són sempre els mateixos. I això és maco, també. I també tenim noves veus, no? La gràcia és anar trobant l'equilibri, no? Per exemple, jo què sé, hi ha el David que ens proposa, diu, escolti, senyora, tapis aquesta pitrera, que avui fa un fred que pela, miri com ha quedat el meu gos. I senyala el pingüí, no? Vull dir que li ha quedat el gos convertit en un pingüí. O la Maria Teresa que ens proposa que l'home digui, jo ja estic preparat per la propera onada de fred. O la Cecília, no? La Cecília ens diu, ens estem adaptant l'un a l'altre. El pitjor és haver de menjar peix congelat cada dia. Però jo em quedo amb la proposta del Josep Maria. Josep Maria ens diu que doncs, el personatge tan abrigat amb el pingüí doncs, li demani a l'altre, escolti, on puc trobar el pipi pingüí més proper, en comptes del pipi cant, no? Doncs el pipi pingüí.
Sí. Està bé, doncs el Josep Maria, sí, que mereix que li enviem a l'original teu amb la seva participació, aquesta vinyeta feta a quatre mans. Moltíssimes gràcies, Cap.
Moltes
que tinguis
gràcies,
molt bon
Marata.
Cap de setmana. Bona
bon
nit.
Bon cap de setmana.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cinema, sèries, documentals, plataformes, les xarxes.
La finestra indiscreta.
Aquest divendres, a La Finestra Indiscreta, triarem les millors pel·lícules i sèries d'estrena perquè només mireu el que val realment la pena. Ens visitarà la Marina Porres per analitzar la sèrie de Pearl i us explicarem tot el que vindrà al Festival de Sitges.
Els divendres a les 12 de la nit, La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
39.298, 39298, de la sèrie 19019.
Hòstia, no em cardis!
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Apunt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també al 3CAT. Els dissabtes la cursa sprint i els diumenges la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Emília Romagna.
Univers MotoGP.
37 anys seguint el Mundial, 10 temporades transmetent les curses en directe, perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
Doncs mira, són gairebé 3:15 de la nit, arribant a la mitjanit, i arriba l'hora de parlar del nou disc de Manu Chao.
Cada dia que m'enamoro. De la vecina del cuarto, de la panadera, de la que vende los billetes en el metro, de la barrendera. Cada día que me enamoro.
Tú la vecina del patio. Yo nunca te dejaría.
La cançó és Viva tu, i aquest és també el nom del disc, que s'ha fet esperar moltíssim, 17 anys, una espera llarga per als fans, a més amb el misteri que envolta una mica sempre Manu Chao, perquè és un artista amb personalitat, una persona singular, i per tant costa de seguir-li la pista, fins i tot dels concerts, que de tant en tant els fa per sorpresa. Però hi ha una persona que el coneix bé, i per això estem molt contents que estigui aquí, que és en Joan Garriga, és el fundador de Dos Minguet, La Troba Kung Fu i Els Mariachis Galàctics. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
Hola, bona nit.
Tu ja has participat en aquest disc. Quin ha sigut el teu paper?
No ho sé. No, el meu paper, no. He participat... He gravat un amb 3 cançons de les que ha posat en el disc. Ja no recordo quan ni com, pràcticament, perquè... Ha trigat molt a treure'l, llavors... Ell grava moltíssim, i grava moltíssima gent, llavors també ha sigut sorpresa meva aparèixer amb 3 d'aquestes cançons.
O sigui, tu fins que no has vist l'àlbum acabat, fins que no l'has pogut escoltar, no has sabut exactament en quines posaria i si hi eres o no.
Exacte, una mica sí, una mica sí. No, sí que m'havia dit més o menys que aquesta entrarà, o aquest, però si no, no ho sabia molt, perquè he gravat altres coses i tampoc.
Clar.
Més.
Saps els títols de les 3, te'n recordes?
Sí, el Nobody Comes...
Sí.
L'altre és una francesa que es diu Tomet Lola, que vaig gravar un acordió.
Sí.
Així és una mica parisenc, diatònic. I un altre que es diu Corazón de Mar, em sembla.
Sí. Que aquesta és una altra de les característiques que té Manu Chao, que en portuguès, en anglès, francès, castellà, amb molts idiomes. És un disc que té molt el segell de Manu Chao, és a dir, és molt reconeixible el que ja anava fent, tot i que hi ha alguna sorpreseta. Què t'ha semblat a tu el disc?
Bé, que sonava... A mi m'ha semblat que sona... Hi ha un treball així com de producció. Jo fa temps que el sento i vaig sentint les cançons que fa... i que ha anat gravant, i l'acabat m'ha agradat molt. De cop veig que ha trobat bastant el punt de producció, sona més moderna que els altres. I... Uh-huh. Bé, hi ha cançons que m'agraden més que altres, n'hi ha algunes que no coneixia de res, altres que no m'esperava.
Hi ha alguna, sí, alguna que sorprèn i...
Sí, m'ha agradat molt aquesta que ha tret amb una cantant francesa, m'agrada molt aquesta. Alguna altra que té amb un estil que no feia servir molt en els altres discs, més de cantautor, així és quasi un bolero, que m'ha sorprès molt, m'ha agradat molt, molt.
Aquesta és Tu te vas, amb la cantant francesa, que és molt, molt xula. Com us veu conèixer, tu i Manu Chao?
Ostres, doncs no me'n recordo molt ja, jo crec que devia ser cap al 97 o 96, no ho sé. El que tocàvem nosaltres amb Dos Minguet, el Xavier, el Buixader, un dels fundadors, van assajar amb la Mano Negra quan vivien a Madrid. Estava un trombonista i va anar-hi. Després ens va venir a veure la Garriga, vam assajar junts un dia, i després és molt amic d'alguna persona molt amiga meva també, i llavors a partir d'aquí ens vam anar veient. Heu... i tocant junts i fent coses junts.
Heu arribat a anar de gira junts, heu fet... us he vist en algun concert, sí, sorpresa, va... també?
Sí, alguna vegada sí que hem tocat aquí, sí que... No, ja va fer una gira per França, que ens va portar la Trova com a taloners, i després jo tocava amb ell, amb la banda, quan, és a dir, fèiem de taloners i després tocava amb ell també l'acordió, acompanyava.
És un personatge... molt a part de tota la indústria musical, o fins a quin punt, ho dic, per exemple, aquests concerts que acostuma a fer de manera sorpresa, o aquest, el mateix fet que hagi trigat 17 anys a treure un altre àlbum, com el descriuries com a artista, el Manu Chao?
Uf, jo és que no sóc crític musical, eh? No... I tampoc controlo molt el tema de la indústria com per dir una definició ara que pugui ser gaire aclaridora del personatge, però sí que veig que és una persona molt independent, que li agrada fer molt la seva, que no li agrada estar gens lligat i ho aconsegueix bastant. I això li comporta esforç, molt de treball i molta crítica, però ho aconsegueix bastant. I amb això és un mestre.
Sí, la veritat és que sí. A veure si tenim la sort que vingui per aquí i puguem escoltar també aquest treball en directe. Els mariachis galàctics, com els tenim? Teniu també nou single, no fa gaire, vaig poder escoltar un nou tema vostre.
A principi d'any vam treure quatre temes, no a principi d'any, mentida, cap a la primavera, i bé, hem estat tocant durant l'estiu i ara la idea és treure'n més. Aviat.
Aviat sortiran
aviat,
coses noves.
Sí, aviat.
Molt bé. Doncs avui feia molta il·lusió que estiguessis aquí, tot i que per parlar una mica d'un altre artista, la pròxima vegada que sigui ja amb el vostre...
Moltes gràcies, sí. A veure, el que vull dir és que és difícil parlar al Manu perquè no... no tinc molt a dir, que no sàpiga tothom, m'entens, però sí que és bonic tenir una persona així a prop i que participar amb ell quan sempre que es pot.
Clar que sí. Per cert, vens del teatre, em consta,
sí.
Obra d'Oriol Brogi, que sí. Tu amb ell també havies treballat, també has fet algun
tema. També, hem fet tres o quatre obres, sí.
Perfecte.
I vinc una mica despistat, perquè després de veure i escoltar el que he escoltat, que era una nova peça del Muabat,
sí.
Estic bastant copsat ara mateix.
Tots ocells, impactant, eh?
Sí.
Molt bé, doncs queda també aquesta recomanació aquí damunt la taula. Joan Garriga, moltíssimes gràcies per
haver-hi. A vosaltres, moltes gràcies.
Aviat et farem tornar.
Gràcies.
Je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais.
Vuit minuts i se'ns acaba el dia, arribem a la mitjanit, s'acaba el divendres, i ja he dit que tenim aquí un oient enigmàtic i que venia acompanyat. Hem dit que l'acompanyava l'Indi, ara li preguntarem qui és, però abans haurem de dir qui és ell. Jordi Blesa, bona nit, benvingut.
Hola, bona nit, què tal, Manel?
Molt bé, ja saps que la primera pregunta que fem aquí és si has après alguna cosa escoltant avui l'informatiu.
Home, moltíssimes coses, la veritat. O sigui, escoltant la ràdio i sobretot escoltant aquest informatiu se n'aprenen moltes. Però sobretot, una de les coses que m'ha esgarrifat ha estat escoltar la situació del règim penitenciari i sobretot el que ha explicat la senyora Graciamo. I jo crec que... A veure, està molt bé que hi diguem un pla de xoc, però penso que no sé si estem començant la casa per la teulada, perquè probablement ens hauríem de replantejar com és el règim penitenciari, què li cal, perquè no pot ser que tinguem aquestes dades i no pot ser que hi hagi un nombre tan alt de suïcidis o que en un moment donat s'assassini a una treballadora d'una presó perquè aleshores ens adonem que alguna cosa passa. Per tant, he après que no n'aprenem, vaja.
He après que no n'aprenem, és una bona frase. Escolta, has vingut amb l'Indy. Qui és l'Indy?
Doncs l'Indy és una criatureta meravellosa, és un gos pigall, un llaurador retriever que m'acompanya cada dia, que aquest novembre ja farà 3 anys que el tinc, i que, bé, és un més de la família a casa amb la meva nòvia, diem que és el nostre fill adoptiu, vaja.
Perquè tu no t'hi veus?
No. Però bé, de vegades és igual, sóc tan gamberro com tota la resta.
Sí, o més, diria. Abans deia, quan donava una pista de qui eres, que ens podries parlar, si volguessis molt, de Tete Montoliu. Per què?
Home, doncs, entre altres coses, perquè era el meu avi. Era el meu avi, el Tete.
I com el recordes, com a l'avi?
Mira, ras i curt, el recordo com el millor amic que he tingut mai. Evidentment que vam tenir les nostres coses, però em vaig aprendre moltíssim d'ell, i de fet el que em dediqui a la ràdio i al teatre, com he fet posteriorment, doncs va ser precisament per influència seva.
Què fas a la ràdio?
A veure, he fet diverses coses. He fet de locutor i, sobretot, he fet de realitzador dramàtic amb una companyia que elabora espais dramàtics per ràdio. Bàsicament, adaptacions radiofòniques i he dirigit algunes realitzacions, també.
Molt bé, i a més ets un gran oient de ràdio, això ens consta. Ens ha agradat moltíssim que passessis per aquí al Catalunya Nit.
I a mi, Manel, de debò.
Doncs...
Et felicito per la feina feta, de debò.
I ara, moltíssimes gràcies. Ja veuràs que... Bueno, ho hauràs notat aquí, que és una feina d'equip.
És que jo no concebo la ràdio d'una altra manera, Manel?
No, és que no pot ser d'una altra manera. Se'ns acaba el dia... I per mi sempre aquests 3-4 minuts que ens queden són molt importants, saps per què?
Per què?
Perquè hem d'escollir quina és l'última cançó que escoltarem avui. I serà aquesta. És Flor de nit, de Marc Pujol.
Jo te vull tal com ets, que sí, que sí.
Nosaltres també volem a tothom tal com sigui. Ens podeu escoltar aquí cada nit. Flor de nit. Aquesta imatge m'agrada. És una flor que s'espera a que el sol desaparegui per lluir bé, per lluir fort. És una mica el que fem aquí, Treballem durant el dia i a la nit... Expliquem tan bé com podem el que passa al món, que no és fàcil. I si llueix tan bé és gràcies a la feina que fan el Sergi Molero a la sotsedició, l'Eli Espuny a la producció, la Natàlia Ramon i la Marta Cristià a la redacció, en Víctor Rodríguez a la cura del so, Xavier Cussó aconseguint que la unitat mòbil ens transporti a qualsevol punt de Catalunya i amb tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio.
No sé què me vols. Si me vols, tal com sóc,
i tots nosaltres dilluns tornarem a treballar de valent per estar a punt per rebre't a les 10 amb les notícies pensades. El programa l'acomiada sempre una persona que estigui molt contenta, perquè ja sabeu que no ens agrada tenir l'última paraula.
Avui ha estat un gran dia. Des de la xarxa d'espectacles familiars hem estat enllestint els preparatius del FIT Cerdanyola, Festival Internacional de Teatre Infantil i Juvenil, que se celebra en els dies 20, 21, 22 a Cerdanyola del Vallès. Des de la xarxa, fa 29 anys que coordinem un voluntariat de més de 330 persones i que programem més de 300 actuacions arreu del territori. Així, nens i nenes poden gaudir de les arts escèniques al seu municipi. Moltes gràcies, voluntariat, companyies i professionals i, sobretot, públic familiar, per ajudar-nos a fer arribar a través de les arts escèniques la nostra llengua i cultura catalana, promovent la solidaritat i la cohesió social que tant formen part de l'essència de la xarxa. Més de 90 persones de la xarxa assistirà els propers dies 27 i 28 de setembre al FITCAMP, Festival d'Arts Escèniques, que se celebra a Montmeló. Estigueu amatents, perquè el 4 d'octubre obrirem inscripcions per participar de la mostra diversa que ofereix el tast d'espectacles familiars que tindrà lloc el 30 de novembre a Martorell. Us esperem a la xarxa.
Tens fam per fer-te gran. Vols l'or, vols l'art, la nit i el sol, però tot se te'n fot, sí, tot. En el fons se te'n fot. Però jo t'ho vull tal qual.